Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per una jornada ennuvolada amb risc d'algun plogim poc important.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 d'avui, dijous 9 de novembre del 2023. El sol ha sortit fa 31 minuts a Torroella de Montgrí, on ara mateix tenen 13 graus. Menys fred que ahir arreu de la comarca, 13 també a la Bisbal, 13 a Palamós. Els carrers mullats aquest matí amb alguns ruixats que encara duren en alguns punts de la comarca. Avui coneixerem la reacció dels ajuntaments de casa nostra després de l'anunci de la Generalitat de limitar les llicències d'apartaments turístics. També explicarem el cas d'un robatori en un menjador social de Palamós i ens prepararem per les festes majors que arriben en aquest cap de setmana al Baix Empordà. I, evidentment, també tindrem un ull posat a Brussel·les i us explicarem totes les novetats de l'acord al qual ja han arribat el PSOE i Junts per l'amnistia i la investidura de Pedro Sánchez. I avui parlarem amb Mirena Gisbert, que és presidenta de SOS Costa Brava. L'entitat organitza una jornada reivindicativa sobre la creació del Conservatori del Litoral per exigir la seva immediata constitució. I com cada dijous, parlarem de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Mariona Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, també, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els ajuntaments gironins estan entre la cautela, els recels i la satisfacció amb la nova normativa d'apartaments turístics.
La majoria de consistoris asseguren que volen analitzar la lletra petita de la normativa i veure com es desplega. En alguns casos, com Palafrugell, Torroella de Montgrí o Llançà, veuen bé la regulació per garantir el dret a l'habitatge.
Robatori en un menjador social de Palamós.
El succés ha deixat diverses destrosses provocant que hagin hagut de suspendre el servei. Tot i això, responsables de Càritas han admès que per sort només s'han endut ampolles d'oli i detergent perquè no hi guarden gaires coses més ni tampoc diners en aquest establiment.
L'Hospital de Palamós comença a utilitzar la intel·ligència artificial per fer el seguiment dels pacients amb malalties respiratòries cròniques.
L'aportació econòmica de 10.000 euros de la Fundació La Caixa mitjançant CaixaBank ha sigut fonamental per finançar aquesta iniciativa que té com objectiu millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties respiratòries cròniques i garantir un seguiment mèdic adequat.
El palafrugellenc Pere Costa presenta avui el seu primer poemari, Rellotges de sorra, a la Biblioteca de Palafrugell.
S'estrena la poesia per reflexionar sobre alguns dels fets que ha observat des de la perspectiva d'una generació que s'ha hagut d'adaptar a molts canvis en poc temps. El setè llibre del mestre i escriptor palafrugellenc està compost de 40 poemes i un inèdit que forma part de l'epíleg. A més, se'n repartirà un punt de llibre amb un poema exclusiu per a tots els assistents de la presentació.
A veure això, l'Avinguda Segaró de Platja d'Aro apareixerà en 5 milions de cupons de l'ONCE.
Els cupons del proper dilluns contindran una imatge de l'avinguda principal del municipi. Aquesta iniciativa s'inclou dins la sèrie monogràfica dedicada als principals carrers i avingudes del territori, sota el lema A peu de carrer. A Catalunya hi han aparegut espais com les Rambles de Barcelona i, properament, ho faran al carrer Major de Lleida o la Rambla Nova de Tarragona.
Estaria molt bé que toqués també a Platja d'Aro. I Benjamin Netanyahu, Salvador Illa o la Barbie estan entre les noves figures de Caganer.com d'enguany que es fan a Torroella.
Caganer.com ha presentat més de 30 figures noves que se sumen a les 600 ja existents, entre les quals podem trobar una gran varietat de personatges del món polític, esportiu, artístic, digital, de ficció, entre molts d'altres.
Palafrugell celebra aquest dissabte la festa petita de Sant Martí.
Celebrarà el patró del municipi. A banda dels actes més tradicionals, aquest s'afegeix a la festa una proposta familiar. Serà a les 12 del migdia a la Bòbila amb l'espectacle musical Vol jugar de la companyia La Dona del Sac i també la presentació del projecte de remodelació del teatre del Centre Fraternal.
Sant Martí també se celebra a Calonja conjuntament amb la festa del vi nou.
Durant 10 dies s'han organitzat més de 40 activitats que combinen oci, esport, cultura i propostes vinculades a la difusió difusió i coneixement del vi de Calonge.
I el Festival de Flamenc de Girona, Flamenc G, que passarà pel Baix Empordà, arrenca el seu 5è aniversari aquest cap de setmana.
La programació oferirà 3 caps de setmana farcits d'activitats de Girona, com cada edició, i també Banyoles i Figueres. Enguany, com a novetat, també s'instal·laran altres ciutats, com Blanes, Celrà i la Bisbal d'Empordà. El programa d'aquest any mostra el flamenc més tradicional, però també el flamenc més vanguardista, amb estils fusionats. Per parlar-nos més de la programació i de les activitats, el Supermatí d'ahir ens va visitar la directora del festival, Noemí Osorio.
Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i molt clarament, perquè ja hi ha acord per la investidura de Pedro Sánchez. Aquesta matinada, Junts i el PSOE han arribat a aquest acord, resolvent aquesta setmana d'impàs. L'acord inclouria l'amnistia i els casos de lawfare, punts que havien encallat les negociacions anteriorment. Carles Puigdemont compareixerà en principi des de Brussel·les al migdia per detallar els termes de l'acord. Els membres del secretariat de Junts es dirigeixen a Brussel·les per una reunió d'urgència per analitzar l'acord. En tot cas, la investidura de Pedro Sánchez ja no seria fins la setmana que ve, i tot apunta que seria a partir de dimecres, però en tot cas s'ha d'anunciar els propers dies. Concentracions i protestes a Madrid contra l'amnistia. Centenars de persones s'han congregat davant la seu nacional del PSOE a Madrid per oposar-se a l'amnistia que Pedro Sánchez ja ha negociat amb l'independentisme. Aquestes manifestacions, convocades a través de xarxes socials i secundades per Vox, han generat tensions i aldarulls els últims dies. La zona ha estat tancada per la Policia Nacional amb un operatiu per evitar l'accés dels manifestants. Mentre alguns membres del PP criden a la calma, aquesta última nit la situació ha estat més tranquil·la i hi ha hagut menys gent. En total, 1.500 persones. Ahir van ser, en aquest cas abans d'ahir, van ser 7.000. Parlem també de les restriccions de l'ús del mòbil a centres educatius a Catalunya. Una enquesta feta pel Departament d'Educació i el Ministeri a Catalunya revela que aproximadament una quarta part dels centres educatius prohibeix l'ús dels mòbils durant l'horari lectiu. Del total dels centres enquestats, un 53% ha posat en pràctica alguna regulació sobre l'ús dels mòbils, incloent-hi casos de prohibició total de portar-los a l'escola o d'utilitzar-los durant hores lectives. Han apartat un vigilant de seguretat de Renfe per assetjar una noia. Renfe ha pres mesures contra aquest vigilant de seguretat després que una noia denunciés repetits casos d'assetjament per part d'aquest empleat. La jove ha afirmat que l'home s'apropa a ella diàriament quan pren el tren i l'intimida amb la seva actitud. La denúncia es va fer pública a través de les xarxes socials, acompanyada d'un vídeo que mostra l'home mirant fixament a la noia. Les autoritats estan investigant el cas. I sobre el conflicte a Gaza entre Israel i Palestina, l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ja és al centre de la ciutat de Gaza intentant inutilitzar túnels que són de Hamas. Mentre l'exèrcit israelià argumenta estar al centre de la ciutat, un portaveu de Hamas nega que s'hagin assolit objectius importants més enllà de l'impacte en la població civil. 8 i 8 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Avui el dia torna a començar amb ambient... Ahir el dia va començar amb ambient molt fred. Avui també tindrem un matí fred al Baix Empordà.
Dijous, bàsicament ennuvolat i una mica menys fred que ahir dimecres. La nuvolositat no ha deixat que els termòmetres de bon matí puguin ser tan baixos com ahir. No obstant això, la mateixa nuvolositat serà la responsable que al migdia les temperatures puguin pujar una mica més. Així doncs, ens mourem amb una forquilla de temperatures que es mouran entre els 7-8 graus mínims als 15 màxims. El cel d'avui serà bastant ennuvolat. El responsable és un sistema frontal que ens està passant amb poques conseqüències a la nostra comarca. Podrà ploure algun ruixat, poc important, o 4 gotes. Pels propers dies, la meteorologia es reserva una pujada de temperatures coincidint amb el que la cultura popular li diu l'estiuet de Sant Martí, i aquesta bonança es podria allargar ben bé fins a la propera setmana.
Ben bé que no falla, l'estiuet de Sant Martí. Aquest cap de setmana, Calonge, també Palafrugell celebren les festes de la festa de Sant Martí. En el cas de Palafrugell és la festa petita, doncs no falla gens i torna una mica el bon temps i la calor. I parlant de festa, i ja fixant-nos en l'estiu que ve, queda molt, però ja ens hi fixem. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar,
I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tac...
Escoltem els Catarres, que és el primer nom confirmat per l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà, que se celebrarà el proper 27 de juliol. Per tant, ja queda molt, però ja tenim els primers noms. També han anunciat Figaflaues i durant les properes setmanes i mesos aniran anunciant la resta d'artistes que hi participaran. Les entrades ja estan disponibles. Empordà Music Festival el 27 de juliol.
I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas. Quan et dono un baixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Els Catarres, Vull estar amb tu, participaran a l'Empordà Music Festival del 27 de juliol. Nosaltres ara mirem una mica a més a curt termini amb les notícies d'avui, dijous 9 de novembre, al Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Els ajuntaments de Girona, de les comarques de Girona, estan entre la cautela, els recels i la satisfacció amb la nova normativa d'apartaments turístics de la Generalitat. Una normativa que ha agafat per sorpresa els consistoris i la majoria d'ells asseguren que volen llegir detingudament la regulació quan previsiblement es publiqui avui mateix o potser es va publicar ahir a última hora al Diari Oficial de la Generalitat. Coincideixen que algunes de les propostes inicials poden ser positives, però estan a l'expectativa de veure com es desenvolupa la normativa.
Un dels casos és el de Castellplatja d'Aro, on l'alcalde Maurici Jiménez coincideix en que cal regular els apartaments, però avisa que les realitats de cada municipi són molt diferents. Jiménez afirma que dels 2.900 habitatges d'ús turístic que hi ha al municipi, el topall permetria baixar el nombre de llicències fins a les 2.300. Malgrat tot, no té clar que la totalitat es puguin llogar com a primera residència. Per això assegura que cal acompanyar-ho de polítiques municipals. L'alcalde afirma que des del consistori porten des de principis d'any parlant amb propietaris i gestors d'apartaments per aconseguir la cessió d'alguns apartaments que ja no es fan servir perquè vagin a la borsa d'habitatge municipal. Però l'alcalde creu que la realitat de Platja d'Aro és diferent a la de Girona, Barcelona o Tarragona i també a la d'altres municipis turístics com Salou o Lloret de Mar. Per això demana al govern que els ajuntaments puguin adaptar el reglament a les seves necessitats perquè al final és l'administració qui coneix millor les poblacions. Jiménez tem que una norma genèrica no serveixi.
Les problemàtiques en el nostre cas doncs, de Platja d'Aro, de Castell de Rosegaró, possiblement no siguin les mateixes que les problemàtiques de Girona, de Barcelona, de Tarragona o d'altres municipis turístics com, no sé, com Lloret o Sitges. No? Llavors penso que hi hagi una norma és bo, però crec que caldria que els reglaments es poguessin adaptar als diferents ajuntaments, perquè al cap i a la fi les realitats territorials les acabem coneixent precisament des de l'àmbit municipal.
Malgrat tot, la normativa ha despertat també bones sensacions en alguns municipis de la Costa Brava.
És el cas de Palafrugell, on l'alcalde, Juli Fernández, celebra la mesura perquè creu que permet regular un sector en creixement mentre es garanteix el dret a l'habitatge pels veïns. Fernández ha recordat que fa unes setmanes el consistori va aprovar una moratòria de noves llicències d'apartaments perquè volien estudiar quines zones estaven tensionades. Ara la normativa creu que els ajuda a ordenar el sector. No vol dir limitar el sector, sinó posar les condicions clares, ha afegit Fernández. L'alcalde de Palafrugell creu que la Generalitat hauria d'haver actuat abans, però valora positivament que ho faci amb aquesta regulació que dona marge de maniobra als ajuntaments.
Per tant, per això nosaltres fa qüestió de l'últim ple van aprovar aquesta moratòria, per posar, fer una foto fixa de com està Palafrugell donant-nos temps a regular-ho. Amb aquesta normativa ens ajuda, perquè això ens permetrà modificar el planejament urbanístic per adequar-lo i tenir clar en quines zones pot haver-hi habitatge turístic i en quines zones no. Per tant, jo, sense analitzar-la a fons, perquè no la tinc, sortirà demà publicada, veig que tot el que sigui regular per ordenar un sector que no impliqui este tema de limitacions ho veig correcte.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, creu que la regulació és un abans i un després en la gestió dels apartaments i la solució del problema de l'habitatge. Si bé volen saber com els ajuntaments hauran d'aplicar la normativa, consideren que el decret pot convertir-se en una part de la solució que té Torroella de Montgrí. De fet, en aquest municipi hi ha un greu problema per la manca d'habitatge de primera residència i l'alcalde apunta que hi ha molts apartaments. La suspensió de llicències podria contribuir que part d'aquests pisos, que avui tenen ús turístic, passin a ser residències en un futur.
Qui s'ha mostrat molt crítica és la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments a les comarques gironines, Esther Torrent, diu que que no serà efectiva aquesta normativa.
Considera que es tracta d'una maniobra de maquillatge per part del govern. Torrent assegura que la mesura podria tenir un impacte molt negatiu a la demarcació gironina pel pes que té el turisme en l'economia. De fet, Torrent ha avançat que la regulació obligarà els municipis a eliminar entre el 40 i el 60% dels apartaments turístics de la Costa Brava, ja que superen el topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitatges. Per això Torrent assegura que la limitació d'apartaments repercutirà en altres establiments del sector, com ara la restauració, el comerç o les activitats de lleure i nàutiques. Per altra banda, Torrent critica que el govern només apunti als apartaments turístics com a solució de la manca d'habitatge quan són una minoria.
Doncs que a vegades hi ha municipis en què l'única oferta turística llotjativa són a vegades els apartaments turístics. A vegades hi ha molt pocs hotels, a vegades hi ha molt pocs campings. Doncs ja em diran de què viuran els comerços de tota la Costa Brava, els supermercats, la restauració, les empreses d'activitats, les empreses d'excursions. Vull dir, hi ha un impacte aquí que no afecta només en el sector pròpiament dels habitatges d'ús turístic, sinó que afecta a tot el sector turístic.
Ara, els empresaris temen que la regulació impliqui la proliferació d'apartaments turístics sense llicència, una de les batalles que fa anys que tenen. Consideren que la nova normativa genera inseguretat jurídica perquè quedaran a mercè del criteri de cada ajuntament i de cada color polític.
Caldrà vigilar que no proliferin precisament els habitatges sense llicència, això serà també tasca dels ajuntaments de fer les inspeccions oportunes, però també caldria recordar el fet que els habitatges d'ús turístic no són els que més aporten a nivell turístic, no són els que més beneficis aporten per i de fet són els que en part estan fent que estigui reduint-se tant l'oferta d'habitatge de lloguer per la gent que viu aquí. Per tant, tota regulació serà positiva. Recordem que a Palafrugell hi ha una moratòria de llicències de pisos turístics, per tant, no se'n donarà cap durant un any, mentre s'estudia la possibilitat de limitar la presència d'apartaments turístics en determinats barris, que no n'hi hagi o que hi hagi un percentatge màxim. 8 i 18 minuts. Hem conegut un robatori en un menjador social de Palamós, ho hem sabut ara, però es va produir la nit del 31 a l'1 de novembre. La policia local de Palamós es va trobar amb la porta d'accés esbotzada i també la del magatzem d'aquest local social.
La policia va avisar responsables de Càritas del succés que han admès que només s'han endut ampolles d'oli i detergent perquè no hi guarden gaires coses més ni tampoc diners en aquest establiment. Tot i això, el robatori ha provocat diverses destrosses als accessos del local que es troba darrere l'església del nucli de Sant Joan. Per això, els responsables del local han hagut de suspendre el menjador social durant 3 dies per poder reparar els danys i aquest dimarts preveu la reobertura d'aquest servei tan necessari. D'altra banda, la policia local i els Mossos d'Esquadra de la Bisbal investiguen els fets i de moment no hi ha hagut cap detenció.
I encara a Palamós, l'hospital ha engegat un innovador projecte per fer el seguiment de pacients amb malalties respiratòries cròniques directament des del seu domicili mitjançant l'ús d'un assistent virtual de veu amb intel·ligència artificial. Aquesta solució, desenvolupada per Tucubi, està dissenyada com a dispositiu mèdic amb un certificat ja predeterminat i permet establir converses telefòniques amb els pacients per monitorar el seu estat de salut.
L'assistència virtual planteja preguntes prèviament establertes en un protocol mèdic i a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial analitza i interpreta les respostes. Després d'aquesta informació es transmet a l'equip mèdic que pot prendre decisions assistencials precoces si és necessari. El projecte que acaba de començar se centra en el seguiment de 150 pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica des d'octubre i fins al pròxim abril. Després de 6 mesos es farà una avaluació dels resultats de salut i de l'experiència als pacients per determinar si aquest sistema pot ser útil per a altres malalties i si cal continuar amb el seu ús. Les persones amb malalties cròniques, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, sovint experimenten episodis de descompensació i agreujament de la seva malaltia que poden acabar en visites a serveis d'urgències o ingressos hospitalaris. Aquest seguiment més intensiu realitzat des de casa permetrà detectar ràpidament aquests símptomes i prendre les mesures necessàries per evitar ingressos hospitalaris. Marc Pérez, director d'Especialitats Mèdiques i Atenció a la Cronicitat, destaca que l'assistència virtual té un avantatge important en relació a altres solucions, com la seva simplicitat i proximitat amb els pacients, ja que no requereix l'ús d'aplicacions mòbils o connexió a internet, la qual cosa facilita l'adaptació per part dels pacients. L'aportació econòmica de 10.000 euros de la Fundació La Caixa mitjançant CaixaBank ha sigut fonamental per finançar aquesta iniciativa, que té com objectiu millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties respiratòries cròniques i realitzar un seguiment mèdic adequat. El conveni entre l'Hospital de Palamós i la Fundació La Caixa l'han signat Montse García, gerent i codirectora de la Fundació Hospital de Palamós Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i Joaquim Macià, director del Centre d'Institucions de Catalunya de CaixaBank.
Més notícies. El palafrugellenc Pere Costa presenta avui el seu primer poemari Rellotges de Sorra a la Biblioteca de Palafrugell. S'estrena en la poesia per reflexionar sobre alguns fets que ha observat des de la perspectiva d'una generació que s'ha hagut d'adaptar a molts canvis en poc temps.
Pere Costa explica que no li agrada parlar de les seves vivències, però sí que és molt observador i ha volgut fer una poesia de boomers.
És una mica poesia de boomers. O sigui, d'una gent que tenim una edat i que, per tant, hem viscut molts de canvis, ens han fet canviar de manera de pensar, de manera de viure, de manera de sentir, de manera de treballar 30 vegades en molt poc temps, i aleshores hem viscut molts sobresalts i penso que aquests sobresalts eren interessants d'explicar des d'un punt de vista, en aquest cas, personal.
El 7è llibre del mestre i escriptor palafrugellenc està compost de 40 poemes i un inèdit que forma part de l'epíleg. A més, en repartirà un punt de llibre amb un poema exclusiu per tots els assistents a la presentació. I també afegeix que la seva obra no té rima i la majoria d'estrofes tenen un mateix nombre de versos.
Els faig a mà una estructura amb paper i boli, paper reciclat, que tinc una muntanya al costat de l'ordinador i que d'un costat són blancs. I en allà, doncs, senzillament estructurava, a vegades eren paraules soltes, a vegades eren versos, a vegades era ja tot una estrofa, i a partir d'aquí, quan tenia aquell paper ple, que a vegades havia d'escriure de través, de costat, de canto, perquè ja no m'hi cabia en l'escriptura normal del paper, doncs d'allò passava a l'ordinador.
explica que havia escrit poemes amb 16 anys, però havia deixat de fer perquè considerava que no tenia un talent especial per escriure'n ni la maduresa que requeria. Però el desembre passat va decidir començar a escriure poesia sense la idea inicial de publicar un llibre.
I aleshores vaig deixar-ne de fer. Primera, perquè vaig considerar que no tenia un talent especial per fer poemes. Segona, perquè vaig començar a fer periodisme. Tercera, perquè m'agradava més la narrativa. I quarta, perquè quan més en llegia, més m'adonava que ser poeta requeria una maduresa que jo no tenia. I aquesta maduresa no l'he anat trobant al llarg de la meva vida, tot i que no he deixat d'escriure mai. I ara fa menys d'un any me va semblar que era el moment i que ho podia provar.
La presentació serà dijous a les 6 de la tarda. Laura Ribas, mestra i directora de l'Escola Padrona Prats de la Carrera, i Joan Carles Codolà, periodista i editor, faran la introducció. La professora i formadora docent Montse Jiménez farà la lectura de poemes. Per assistir-hi cal inscriure's al 972-30-4809.
Els cupons de l'11 del proper dilluns tindran la imatge de l'avinguda S'Agaró de Platja d'Aro.
Els 5 milions de cupons que repartiran al principis de setmana contindran la imatge de l'avinguda principal del municipi. Aquesta iniciativa s'inclou dins la sèrie monogràfica A peu de carrer. Es tracta d'un programa que recorre les vies més emblemàtiques i plenes de vida de 50 ciutats diferents del territori. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, ha destacat l'oportunitat que representa el cupó pel municipi, des de la promoció de la destinació fins a l'acció social per posar les persones en eix de les polítiques del consistori. Els cupons de Catalunya ja han aparegut a espais com les Rambles de Barcelona i properament ho faran al carrer Major de Lleida o la Rambla Nova de Tarragona.
L'oportunitat que representa el cupó pel municipi des de la promoció de la destinació fins a l'acció social per posar les persones en l'eix de les polítiques del consistori. No dic que no, però potser aquesta última part és una mica agafada amb pinces, però bueno, fantàstic. Dijous que ve, dilluns que ve, l'avinguda S'Agaró de Platja d'Aro, als cupons de l'ONCE. I Benjamin Netanyahu, Salvador Illa o Barbie estan entre les noves figures de Caganer.com d'enguany, que es fan a Torroella de Montgrí. Caganer.com ha presentat més de 30 figures noves, entre les quals podem trobar una gran varietat de personatges del món polític, esportiu, artístic, digital, de ficció, entre altres.
També podrem trobar figures ben famoses del món digital, com el propietari d'X, Elon Musk, el productor argentí Bizarrap, i de l'àmbit esportiu hi podem trobar figures com el futbolista Kylian Mbappé, el golfista John Ram, el jugador de bàsquet Michael Jordan i el pilot Max Verstappen. S'afegeixen al nou llistat Andrés Manuel López Obrador, president de Mèxic, i figures històriques com el del futbolista Leo Messi, actualitzat amb la samarreta de l'Inter de Miami, la cantant Amy Winehouse, l'expresident nord-americà Abraham Lincoln, l'artista, arquitecte i inventor italià Leonardo da Vinci, la reina egípcia Cleòpatra, el faraó egipci Tutankamon i el polític romà Marc Antoni. Entre els protagonistes del món del cinema o les sèries d'aquesta sèrie de 2023-2024 hi podem trobar Avatar, El monstre de les galetes, Shrek, El Grinch, Olivia Oil, South Park, Frida Kahlo, Harry Potter i l'estàtua monolítica de la Polinèsia Moai. A més, Caganer.com amplia el catàleg d'oficis amb les figures de veterinari i veterinària i de personatges religiosos, afegint un representant de l'Església Ortodoxa Grega i del judaïsme israelià. A més, estan acabant de preparar els caganers de la cantant nord-americana Taylor Swift, el cantant de Puerto Rico Bad Bunny i el personatge fictici Stitch.
I aquests nous caganers ja es poden comprar?
Sí, i es poden comprar en línia i també a les 8 botigues que tenen a Barcelona, Madrid, Torroella de Montgrí i Platja d'Aro. Marc Alós, membre de l'empresa familiar i escultor de Caganer.com, explica que intenten regir-se amb l'actualitat per presentar les noves figures, però que aquest any ha estat una barreja entre política, esports i artistes.
El que hem fet és, dintre de totes les col·leccions o categories que tenim, és anar creixent progressivament i anar engruixant les files, no? Sí que és veritat que hi ha alguns polítics, en els esports pues sí que hem volgut destacar pues, diverses figures, perquè moltes vegades passa que doncs, el tennis mundial s'ha renovat, no?, amb el Carlos Alcaraz, dintre de l'automobilisme igual, al bàsquet ens faltava alguna figura doncs, destacada, no?, i a poc vas omplint aquestes files que en altres anys no havies pogut fer.
Aló reconeix que el catàleg de Caganers sempre es manté viu. Actualment, l'empresa de Torroella de Montgrí disposa d'un catàleg de 600 figures que de ben segur que continuarà creixent. I podem trobar figures com les universals que tenen una vida útil molt llarga perquè no passaran mai de moda. O la dels oficis que, per més que passin els anys, no queden obsolets. La col·lecció és transversal i té una barreja de tot, des de l'actualitat més rabiosa fins a altres línies que mai passen de moda. El Marc Caló reconeix que ja estan escalfant motors per la campanya de Nadal d'enguany i esperen que sigui molt bona i plena d'optimisme. Cal recordar que el passat mes de juliol Caganer.com va obrir una botiga a Platja d'Aro i suma 8 establiments oberts. Les 600 figures artesanes de la companyia compten amb el distintiu oficial de producte artesà de qualitat que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Actualment, l'empresa està experimentant una creixent internacionalització i des del seu web es distribueixen caganers arreu del món amb la voluntat de donar a conèixer aquesta figura tradicional de la cultura catalana i desestacionalitzar-la de l'època nadalenca.
Gràcies, Maria. Estem a punt d'arribar a 8:45 del matí. Sos Costa Brava organitza la tercera jornada reivindicativa sobre la creació del Conservatori del Litoral per exigir la seva immediata construcció. L'acte es farà el pròxim divendres 17 de novembre a les 4 de la tarda a l'Auditori Josep Irla de Girona. Per parlar-nos una mica sobre els temes que es discutiran en aquesta jornada, ens visita la presidenta de Sos Costa Brava, que és Irene Gisbert. Bon dia.
Hola, bon dia.
Encara no està el Conservatori del Litoral, perquè fa temps que en parlem.
Sí, encara no és una realitat.
Però com pot ser?
Doncs mira, en principi, el Parlament de Catalunya es va aprovar el 2020 la creació del Conservatori, sí. I estava previst que s'havia de crear la llei en un any, i ja portem 2 anys de retard, és a dir, ja ha passat aquest any, i hi ha 2 anys més, i encara no tenim la llei. És per això que estem pressionant, creant aquesta tercera jornada, per intentar, no?, aparatar les institucions perquè el conservatori sigui una realitat.
Però i a què ho atribuïu, aquesta demora?
Doncs segurament que potser no, per ells no és tan important com és per nosaltres. Jo entenc que les lleis són farragoses, que tenen els seus temps, que has d'aconseguir trobar una llei que pugui funcionar i has d'anar treballant amb els diferents organismes amb els que tindrà que funcionar també, però en realitat nosaltres no entenem, pensem que és inexplicable que una llei que havia de sortir, que s'havia d'aprovar en un any, en portem 3 i no sigui una realitat.
Pot ser que el fet que hagi influït el fet que, clar, el Conservatori del Litoral el va anunciar el Departament de Territori, si no m'equivoco, quan hi havia Junts. Després Junts va sortir del govern, ara és el govern de la Generalitat en solitari d'Esquerra. Creieu que això pot haver influït?
Jo crec que no, que les persones que ho estan portant són les mateixes, però segurament que no hi ha una voluntat des de dalt potent com perquè, és a dir, jo crec que volen que existeixi el conservatori, no tinc cap dubte d'això, segur, però segurament que per ells no és tan prioritari com és per nosaltres. Si fos prioritari ja estaria desenvolupada la llei.
Per la gent que ens està escoltant i ara els hi vingui de nou això del Conservatori del Litoral, tot i que fa temps que en parlem, seria una entitat que es dedicaria a comprar terrenys que a primera línia de mar, terrenys amenaçats perquè no s'hi construeixi, no?
És un organisme públic, és a dir, serà un organisme de la Generalitat que té l'única finalitat que té és aquesta, comprar terrenys per intentar salvar-los de l'especulació urbanística, és a dir, perquè tota la primera línia de mar està ja absolutament saturada i la idea és anar preservant espais perquè no es segueixi construint la primera línia de mar. I aleshores és el que han de fer, aquest organisme ha de comprar i després protegir.
Clar, exacte, és a dir, no és només constituir l'organisme, sinó després posar-hi diners per comprar aquestes parcel·les que barates no deuen ser.
No. Però Sos Costa Brava, el que fa és una proposta perquè aquest organisme tingui recursos, si no seria paper mullat. I la proposta nostra és que el 50% de la taxa turística lligada als pobles del litoral i als municipis del litoral, aquests diners vagin directament a finançar la compra d'aquests espais, no? D'aquests espais que s'han de protegir o de zones degradades. Aleshores, hem calculat que són uns 15 milions d'euros anuals. Per tant, és una bona quantitat per començar. Evidentment, no es comprarà tot el primer any, però déu-n'hi-do, 15 milions, ara no tenim res, no?
Clar, certament ara mateix els ajuntaments dediquen aquesta taxa turística, els ajuntaments i la Generalitat dediquen aquesta, sobretot en aquest cas suposo que és la Generalitat, no? qui recapta la taxa turística, vull dir que són diners que es dedicarien a una altra cosa, s'haurien de dedicar, que ara mateix estan...
Ara mateix, perquè bàsicament s'utilitzen a promocionar, diguem que el turisme, que vinguin turistes, però potser el que toca és que d'alguna manera la pressió turística és la que l'agrada la Costa Brava, però si volem que hi hagi turistes, la Costa Brava no pot estar degradada. Per tant, que una part d'aquesta taxa serveixi justament per protegir la Costa Brava, és a dir, si ens carreguem, no? Ja està prou saturada, si l'acabem carregant, el que queda no vindran els turistes, no tindrà cap interès.
Teniu contacte amb algú de la Generalitat que us digui si el tema avança o no?
Home, sí, de fet nosaltres aquesta jornada hem convocat i de fet bé la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, la Roser Pompardó, de fet vindrà a parlar de la creació del conservatori i també està convidat i també vindrà a parlar en Ferran Mirall, és que és el responsable de projectes estratègics de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral. I de fet nosaltres esperem que el Ferran Miralles ens presenti davant projecte de llei. És a dir, nosaltres som molt optimistes i entenem que ens han de presentar aquest projecte de llei i començar ja a caminar, no?
Per tant, podríem tenir notícia en aquest acte, eh? Diguem, divendres a les 4, divendres demà no, sinó l'altre divendres a les 4 a Girona, a l'Auditori Josep Irla.
Exacte, sí, divendres 17 de novembre.
Com ens deies, hi haurà tres taules. La primera, ara ens ho deies, eh? La directora general de Polítiques i Muntanya del Litoral, amb Ferran Miralles, que també és responsable de projectes estratègics de la direcció general. Esperem que en aquesta primera taula hi hagi alguna notícia. Però després també hi haurà dues taules rodones que són força interessants. En la primera heu convidat tres ajuntaments rellevants en aquest tema, per una banda l'alcalde de Roses, per altra banda l'alcalde de Platja d'Aro i també l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit. Què en voleu treure d'aquesta taula?
Doncs en realitat el Conservatori del Litoral, si és una cosa, és una eina fantàstica per als ajuntaments. És a dir, ells han de ser... De fet, són ells els que desclassifiquen les zones que estan classificades com a zones urbanes, urbanitzables, que ells volen protegir perquè no segueixin construint. Normalment, els ajuntaments el que tenen sempre són espoles d'indemnitzacions, diuen que no poden fer-ho, que tenen tota la voluntat, però que no saben, que tenen por. Per tant, si hi ha un organisme de la Generalitat que compra aquests terrenys, per ells és una eina meravellosa. Per tant, volem que ens vinguin a explicar quines són les seves necessitats, com ho veuen ells, i que estiguin justament amb la Roser Pompardó i amb el Ferran Miralles per aclarir qualsevol tipus de dubtes que puguin tenir.
I posteriorment hi haurà una taula amb representants dels partits al Parlament. En aquest cas, si no vaig errat, hi ha la diputada del PSC, Blanca Cercas, el diputat dels Comuns, David Cid, Dani Cornellà, diputat de la CUP i exalcalde de Salrà, Cristina Casol, diputada de Junts per Catalunya, i Anna Torrentà, en representació d'Esquerra. Hi ha algun altre partit que no hagi volgut venir? Perquè, bueno, de fet, trobo faltar el PP, Ciutadans i Vox, que no sé si és que...
No
els heu convidat.
No els hem convidat directament. Sí, hem convidat els partits que entenem que pot, per ells pot ser interessant i que poden entendre, no, la creació d'aquest conservatori.
Bé, esperem, perquè veurem, clar, aquesta és una llei que també ha de passar pel Parlament, entenc.
Sí.
Per tant, també serà important el compromís, sí, dels diferents partits.
Ha de ser aprovada pel Parlament i, per tant, són ells que han d'acabar de definir-ne.
Expliqueu que aquest conservatori porta 2 anys de retard i cada vegada és més urgent activar-lo. Reclameu o aviseu que ja teniu identificades fins a... bé, doneu diverses xifres, per exemple, el que ha significat tota la tasca de SOS Costa Brava, salvar més de 1.200 hectàrees de terrenys naturals, evitar 86 noves urbanitzacions i la construcció de 15.000 habitatges amb el pla director, però també dieu que el pla director, que és l'última eina que s'ha creat per intentar salvar el litoral, dieu que ha estat insuficient. Per què?
A veure, el pla director per nosaltres va ser un gran pas endavant i és evident perquè d'alguna manera protegir a l'equivalent a la construcció de 15.000 vivendes, és a dir, hi ha 86 urbanitzacions que s'havien de fer que ja no es faran mai. Per tant, això és brutal. És a dir, quan nosaltres anem cas a cas i anem als jutjats, el procés és lentíssim, pot durar 10 anys i té un cost altíssim. Per tant, que la Generalitat, amb el pla director de sòls no sostenibles, hagi desclassificat a l'equivalent a 15.000 vivendes i a 1.200 hectàrees de terrenys, és impressionant. Però encara queden 30.000 vivendes que poden ser construïdes quan la Costa Brava està sobresaturada, quan la capacitat de càrrega està més que saturada. Per tant, el que hem fet nosaltres ara és dir, vale, anem a veure quines són les pinedes que queden, les que es poden salvar, no? I més o menys hem detectat unes 60 pinedes o retalls de bosc, que no sempre han de ser pinedes. Però, per exemple, posem el cas de la Farella de Llançà. Llançà té una costa extensíssima, és a dir, té un terreny molt llarg a primera línia de mar, però està tot construït. Només queda aquesta pineda, és l'única que queda. I en principi es vol destruir per construir, no? per posar apartaments. Doncs no té cap mena de sentit. És una joia, és a dir, és l'únic que queda, doncs s'ha de protegir com sigui. O, per exemple, Vals, encara queden pinedes arrossades, però clar, al final el sòl, si és per construir apartaments, té un preu molt més alt que si és per fer arròs. Per tant, s'ha de protegir, s'han de comprar els junquers perquè no es pugui seguir construint a Pals, no? I realment, a més, és un espai, Pals-Platja, que quan arriba el setembre desapareix tothom, és a dir, que té una temporada curtíssima i allò és una mena de cementiri, no té cap mena de sentit. Després tenim la pineda de la Vella Fosca a Palamós, a la Fosca, evidentment, que si no fem res estarà construïda i és municipi per municipi. I el cas de Platja d'Aro, la desembocadora del Ridaura, és l'última oportunitat, és l'última pineda que queda a Platja d'Aro. Ja sabem com és el litoral, no? Com és la primera línia de mar de Platja d'Aro, i és un desastre. I queda una sola pineda, que a més té la desembocadora del riu, i això s'ha de protegir com sigui.
També aviseu que torna a planar l'amenaça aigua freda.
Clar. Tot i que Aiguafreda està protegida pel Pla Director de Sòls No Sostenibles, pel PDU, és a dir, que el PDU va desclassificar les 70 hectàrees d'Aiguafreda i, per tant, és potser l'única muntanya, l'únic retall que queda a Begur, que s'ha salvat de l'especulació urbanística. Els promotors de Capçassal, que són els que en principi tenen els drets per construir, han anat contra el Pla Director, perquè ells volen seguir construint 250 cases i dos hotels.
I això, clar, què implica? Perquè això vol dir que han anat a la justícia, però pot implicar que s'hi pugui construir, finalment?
La justícia podria decidir que el pla director no compleix normativa, anem a suposar. Evidentment, Sos Costa Brava s'ha personat al costat de la Generalitat per defensar, no, que el pla director és la millor eina que tenim per salvar la Costa Brava. És a dir, que amb això anem de la mà de la Generalitat de Catalunya.
Molt bé, doncs, com dèiem, aquest divendres 17 de novembre a les 4 de la tarda, aquesta jornada, una tercera jornada ja per reivindicar la creació del Conservatori del Litoral. Esperem que, doncs, que hi hagi notícia i que s'hi pugui explicar almenys l'avantprojecte, que jo entenc que si tota la gent de la Generalitat i, a més, Esquerra Republicana com a partit des del Parlament hi va, vol dir que hi van per explicar alguna cosa.
Això pensem nosaltres, creiem que és una molt bona notícia que ells vinguin i som molt optimistes i pensem que realment tindrem avantprojecte. Estem molt contents perquè pensem que serà així.
Irene Gisbert és la presidenta de Sos Costa Brava. Que tingueu molt bon dia i que vagi molt bé aquesta jornada i esperem que hi hagi notícia.
Moltes gràcies.
I abans de parlar de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbats, el tenim a punt, hem d'explicar-vos festes majors, perquè aquest cap de setmana és Sant Martí, dissabte, i arreu de la comarca hi ha celebracions de festa major. Per exemple, Palafrugell fa la seva festa petita i, a banda dels actes més tradicionals, aquest any s'afegeix a la festa la presentació de la remodelació del Teatre del Centre Fraternal i una proposta familiar. Aquesta proposta familiar, com dèiem, serà a les 12 del migdia a la Bòbila amb l'espectacle musical Vols jugar, de la companyia La Dona del Sac. Un espectacle gratuït.
Dins dels actes habituals, Plaça Nova acollirà la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Vila de la Jonquera a les 12 del migdia. I al Teatre Municipal a les 8 del vespre el concert de la Cobla Montgrins i la Colla Continuïtat. Aquest any, durant el concert organitzat per l'Associació Cultural i Sardanista i l'Àrea de Cultura, es farà un homenatge a la Colla Espigues Empordaneses. Les entrades es poden comprar a la taquilla del teatre o al web palafrugellcultura.cat. La Colla Sardanista Espigues Empordaneses de Palafrugell va iniciar la seva activitat l'any 1961. Assajaven al casal i al principi, Fortunat Moret, empleat del Banc Exterior d'Espanya, feia de professor fins que el cap de colla, Lluís Serra, se'n va fer càrrec. Va ser una agrupació molt activa i alguns exemples són l'organització de concursos de sardanes a principis dels anys 60, al casal popular amb participació de colles d'altres poblacions. També hi participaven en concursos d'altres municipis, com Figueres, Anglès o Ceret, i també van presentar carrosses als primers anys de les festes de primavera, ballaven sardanes a Plaça Nova i a les platges i l'any 1964 van col·laborar amb el Festival Benèfic Pro Parc Infantil a Palafrugell. També cal destacar que van ser innovadors ballant sardanes als pastorets representats al Nadal del 1963 al Casal i la seva activitat va tenir una durada aproximada fins al 1965. En aquest concert i durant la ballada de sardanes, l'Associació Cultural i Sardanista posarà una guardiola per recollir donacions per la Marató de TV3 d'enguany. I també aquest any la festa de Sant Martí coincideix amb la presentació del projecte de remodelació i nova imatge del Centre Fraternal. Durant tot el dissabte, sota el títol L'11 de l'11 comença la revolució, hi haurà portes obertes i visites guiades al Centre Fraternal, una arrossada popular i un fi de festa amb les actuacions de Masoni, Miquel Abres i la Mandi. Tota la informació i la compra de tiquets es pot fer a la secretaria del Centre Fraternal, a la botiga a la Casa dels Pantalons o al telèfon 683 40 44 84.
I en el cas de Calonge, comencen avui dijous la Festa Major de Sant Martí, la Festa del Vinou. Durant 10 dies s'han organitzat més de 40 activitats que combinen oci, esport, cultura i propostes vinculades amb la difusió i el coneixement del vi a Calonge.
Aquest dijous 9 de novembre es donarà el tret de sortida a les festes amb tallers infantils, ball de Festa Major, la presentació del darrer llibre de Marcel Fiter i el maridatge de tastets elaborats per l'Associació de Restaurants de l'Abadia, el Plat Brau i amb vins del Celler Peralada, aquestes dues festes. La Festa Major de Sant Martí i la Festa del Vinou seguiran durant el cap de setmana amb exposicions fotogràfiques, el màping Vívid Insòlid, com també amb una presentació del videoclip promocional de Calonge i Sant Antoni. A més, també hi haurà el teatre amb Impro Show, les visites guiades a diversos cellers del municipi, la cursa popular de relleus i obstacles, la música amb la Copla Ciutat de Girona, amb Neus Mar o Mandy Rules, són algunes d'aquestes activitats que completaran el primer torn. Les activitats continuaran el cap de setmana següent, del 17 al 19 de novembre, i es centraran en el vi de pagès de Calonge amb la xerrada i tast, Masos, Feines i Gent de les Gavarres, a càrrec de l'historiador Josep Mates, un tastet vertical a càrrec de Manel Comas, o també hi haurà una excursió guiada pels Masos de les Gavarres, Cala Longines.
Gràcies, Paula Brinés. A aquesta hora del matí, abans d'anar al cinema i les sèries, us hem d'explicar dues notícies d'última hora. Per una banda, que acabem de saber que un home ha mort, va morir ahir al vespre després de caure a Castellplatja d'Aro per un precipici a uns 12 metres d'alçada a prop del nivell, a prop del mar, a la zona dels Pins. Va passar ahir a 8:15 del vespre. La dona d'aquesta persona que va caure va avisar el 112 i es va activar aquest dispositiu de rescat. En un primer moment es va valorar evacuar-lo a la platja de Sant Pol amb una barca de la policia local, però es va haver descartat per el fort onatge. Finalment els bombers el van extreure verticalment amb llitera fins al camí de ronda, on va quedar en custòdia el cos per part dels Mossos d'Esquadra, que ara s'han fet càrrec de la investigació. Això per una banda. I l'altra notícia d'última hora que tenim és relacionada amb l'acord entre Junts i el PSOE, que han arribat aquesta mitjanit, l'acord per la investidura i per l'amnistia. Doncs bé, Junts i el PSOE tenen previst signar l'acord al voltant de les 12 del migdia. Es presentarà avui l'acord polític i la tramitació de la llei d'amnistia al Congrés es farà dilluns de la setmana vinent. Per tant, aquestes són les notícies d'última hora que tenim a aquesta hora, quan passen 3 minuts de 8:45 del matí. Ara sí, anem a parlar de cinema i de sèries. Ignasi Arbat, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. Jo el gran acord del dia és
també
el sindicat d'actors amb les majors, que s'acaba la vaga i per fi torna a l'espectacle.
També, sindicat d'actors dels Estats Units, que estaven en vaga. Clar, la gent jo crec que recordava la vaga dels guionistes, però aquesta vaga dels actors encara durava.
Sí, o sigui, ha durat un mes i mig més que l'altre i les produccions han continuat aturades. O sigui, ara per fi podran començar a rodar altra vegada.
Molt bé. Clar, això, aquestes vagues han aturat en bona mesura tot el món del cinema de Hollywood, no?
Sí, sí, durant 8 mesos, una mica més, han aturat tota la indústria, no s'ha rodat res, no s'ha escrit res, és que és veritat que els guionistes van acabar fa un mes i han començat a treballar, però és que es van haver d'aturar els rodatges i ni sèries ni pel·lícules s'han rodat. Això vol dir que tindrem un temps una mica de sequera.
Val.
Com no vagin així una mica redistribuint les estrenes més paulatinament, però si no tindrem una època que tindrem molt poques estrenes.
Clar.
Així de Hollywood, em refereixo.
Clar. Bueno, a veure, clar, ara tocarà anar recuperant una mica el ritme. Es queixaven en part per les condicions, però també per qüestions d'intel·ligència artificial, no?
Sí, sí, perquè és clar, era realment esclavista el contracte que es proposava, perquè, o sigui, si tu havies rodat alguna cosa, ells podien utilitzar allò, una intel·ligència artificial, per reproduir en vés a saber, no? Perquè potser d'aquí un temps veurem pel·lícules fetes amb intel·ligència artificial o reproduint actors mítics que seran grans, però com a joves utilitzant la intel·ligència artificial, sense que els actors cobressin perquè havien cobrat per aquella feina, no? Clar, tot això s'havia de regular d'alguna manera.
Doncs celebrem aquest acord dels actors de Hollywood i que comencin a arribar pel·lícules ja d'una vegada, pel·lícules de gran qualitat, que portem un temps una mica aturats, bé, sí, des d'Oppenheimer i Barbie, l'altre cop, l'última setmana Martin Scorsese, bé, però tampoc no és la gran pel·lícula de la vida.
No, de la vida no, però bueno,
no
bona pel·lícula.
Malament. És bona pel·lícula, però no, vaja. I esperem també, no ho sé si la primera pel·lícula de la que parlarem avui servirà per activar una mica el cinema, almenys de superherois. Jo en tinc ganes, però perquè sóc una mica friqui, però vaja, no ho sé si servirà de gaire.
Jo també estic aquí. Crec que és una pel·li que se la fotrà una mica en taquilla. Veurem fins a quin punt, si aconsegueix salvar els mobles o no. Però arriba també en tota aquesta crisi del gènere i veurem que surt aquest The Marvels.
Heroes. It's an old-fashioned notion. But the world can still use them.
Ready.
Whatever it takes. Whatever it takes.
Nova pel·lícula de superherois, en aquest cas, de superheroïnes.
Superheroïnes, correcte, i és una pel·lícula que ajunta tres d'aquestes superheroïnes. Una, doncs, és la Carol Danvers, la Capitana Marvel, que ja havíem vist a la pel·lícula de fa uns quants anys, que també el personatge havia aparegut a les pel·lícules d'Avengers, Vengadores. I aquí s'ajunten, per una banda, amb Iman Vellani, que és la protagonista de la sèrie Miss Marvel.
Molt dolenta.
Sí, sí, dolenta. És una pena, perquè té un primer capítol que és boníssim, boníssim. Si haguéssim mantingut aquell to tota la sèrie, ostres, estaríem parlant d'una cosa completament diferent. Però tot i així, l'actriu té un carisma brutal. Mm. És molt bona actriu. I l'altra és Tayora Paris, que feia un altre personatge que sortia a WandaVision. Que
però
és
aquesta
una
sèrie
altra...
és molt bona, aquesta sèrie, sí.
Sí. Sí, sí, era la companya de l'Elizabeth Olsen, no?, de la Bruixa Escarlata en aquella pel·lícula, no?, la veïna, una de les veïnes, que també adquiria poders. Doncs aquesta és una altra Capitana Marvel, que s'ajunten les tres en aquesta pel·lícula i que intentaran, doncs, en aquest cas, lluitar contra una amenaça que arriba dels Kree, no?, aquesta raça extraterrestre a l'univers Marvel, a través d'un forat de cuc, etc. Una pel·lícula curteta, 105 minuts, que les
pel·lícules
aquestes...
Sí, 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 ostres. Sí, sí.
Diuen que és de la més curta de Marvel de fa no sé quants anys. I ho celebrem perquè dius trapel·lis de dues hores i mitja, que dius, no, com a mínim és curta, jo crec que aniran al gra en aquest aspecte. I s'estrena avui en sales, s'anticipa un dia l'estrena, i darrere la càmera tenim a Nia DaCosta, que és una directora que havia fet el remake o una continuació, una mena de soft reboot de Candyman, i és una pel·li que està molt bé.
Hi ha algunes pistes que ens indiquen que la pel·lícula no serà gran cosa, per una banda que fins a aquesta passada matinada no hem tingut les valoracions, les reviews, anava a dir, les crítiques. I ara veig que Rotten Tomatoes té un 60%.
Sí.
Veurem.
Bueno, rascant.
Sí, rascant no, la cosa.
No estem davant d'un desastre, que això ja no. Diria que està celebrat.
Sí, però bueno, això de Marvel, cadascú, perquè a mi, per exemple, l'última d'Ant-Man em va agradar força i la gent diu que és dolenta, vull dir que no sé.
A mi no em va agradar gens aquella pel·lícula.
A mi em va agradar, en canvi, bueno, no sé, esperem que vagi bé. I passa que de Marvel també tenim aquesta matinada que ve el gran èxit del moment de Marvel, no? El final de temporada de Loki.
Exacte, el final de temporada de Loki, que sí, serà el gran èxit de Marvel, sí. Perquè és que també tota la resta ha sigut una mica així. Sí.
L'estàs mirant, la temporada, aquesta temporada?
Sí, l'estic mirant, no l'estic seguint a ritme d'estrena, o sigui, vaig una mica... Això és la falta, potser, també d'entusiasme. No? Vull dir que la vaig seguint, però no vaig al dia, vaig pel tercer capítol encara.
Està molt bé, és molt bona. És molt
sí,
bona.
Està... L'únic que li trobo és que a vegades els capítols són massa llargs, s'allarga una mica, dius, no sé si hi havia tanta... La teca donava per tant, però clar, és una sèrie, continua sent una sèrie molt ben interpretada, sí. Molt ben realitzada.
Sí. Va, següent pel·lícula.
Va, anem per una altra ben diferent, que és La bala de Dios.
Ai, comença una mica lenta. Inspirada en hechos reales.
Sí.
Ai, por. Ja tenim por. Basada en el bestseller internacional, no el controlava. La sí. Bala de Dios.
Sí, això és una pel·lícula dirigida i escrita per el Nick Cassavetes, que té un bon repartiment. Tenim el Nicolas Coster-Waldau, el de Joc de Trons, no?
Ah,
el
sí.
El Jamie Lannister, sí. Sí. La Maika Monroe, que és una tros d'actriu impressionant, llavors amb papers més secundaris, Jamie Foxx, Jennifer Jones, etc. No? Bé, això és una història, com tu deies, basada en fets reals, està basat en una secta satànica que el que feia era segrestar noies i les prostituïa. I, vaja, pràcticament és la història d'un pare que és policia, un local, que decideix abandonar-ho tot i infiltrar-se en aquesta secta perquè ningú té interès des de doncs, els mitjans policials, FBI, etc, a buscar la seva filla i trobar aquesta gent a veure on són. I ho fa ell directament infiltrant-se a la secta i comptarà amb l'ajuda d'una noia que havia format part d'aquesta secta. Un pel·li extremadament violenta, dura, és un missatge, diguéssim, també doncs, contra les sectes, la religió, etc, important que té la pel·lícula. Veurem una versió retallada de dues hores, perquè Sitges la van poder veure amb un muntatge de 2 hores i mitja. Per tant, s'estrena...
I et va agradar?
Sí, a mi sí, va. Em va agradar. A veure, no és una pel·li espectacular, però està molt bé, està el guió i tal, i bé, bé.
Molt bé. Abans d'anar a plataformes, anem amb una pel·lícula que jo tinc ganes, perquè és una mica reviure la infància i fa molt de temps que no veiem això en català. Què és?
És Doraemon, el nou dinosaure d'en Nobita.
I sona així? Ara.
Sí, ja ho sé. Tu et diràs Guiu. I tu et diràs Miu.
T'asseguro que tenir cura d'un ésser viu no és pas tan fàcil com tu et penses.
És que clar, és veritat que feia molt de temps que el Super 3, que TV3 no estava fent en Doraemon i per tant per tots els nens que vam créixer amb en Doraemon i també pels nens que no han crescut amb el Doraemon, aquest pot ser un moment important.
Sí, sí, jo, el Doraemon, jo era un adolescent, no?, com feia el Doraemon, però tot i així m'enganxava, perquè aquest punt gamberro a mi m'encantava. I és una sèrie que quan, o sigui, que no la buscava, però quan me la trobava m'hi quedava, saps? Allò que...
Molt bé.
Jo aquesta pel·li, clar, és un remake d'una altra pel·li d'en Doraemon que jo he vist, o he vist alguns trossos, que és el Doraemon i el petit dinosaure.
Sí. Sí.
I és la mateixa història, vull dir, és un remake d'aquella pel·lícula.
Doncs a veure què tal, i veiem si TV3 es posa les piles i torna a doblar en Doraemon i el tornem a veure a la tele en català. Sense tràiler, va, que no ens queda gaire temps. The Killer, que és una pel·li de Netflix.
És una pel·li de Netflix dirigida per David Fincher, o sigui, director de Seven, El Club de la Lucha, bueno, un munt de pel·lícules que David Fincher, que va desenvolupar la sèrie Mindhunter també per Netflix, i ara ha fet aquesta pel·lícula, que és The Killer, l'assassino, que és la història això d'un assassí que s'haurà d'enfrontar als seus caps en una persecució internacional quan bé, es trobi que ha fet una cosa que no ha acabat d'anar del tot bé. Pel·li que obligatòria de veure aquest cap de setmana, eh? Vull dir, protagonitzada per Michael Fassbender, Tilda Swinton, o sigui, tenim un repartiment també molt atractiu.
I Apple tenim All, For All Mankind, la temporada 4, però si vols, mira, parlem la setmana que ve, que ens estem quedant sense temps, i vull repassar les pel·lícules que tenim als cinemes de proximitat, perquè aquesta setmana, per a Frugell, només diumenge, però tenim Saben Aquell, la pel·lícula de la vida de l'Eugenio, que jo vaig anar-la a veure l'altre dia, i és molt bona, no sé si l'has vist, però...
Encara no he tingut temps, però vull veure-la, eh? Vull anar, la tinc a la llista.
M'ho vaig passar molt bé, és aquesta... Clar, combina aquesta la vida de l'Eugenio, que per una banda doncs eren tots els acudits i fer riure a tothom amb una vida dura... amb uns moments durs i a mi em va agradar moltíssim. Jo crec que recomano a tothom que la vagi a mirar a Palafrugell i també a Torroella, veig, dissabte i diumenge i dilluns, també, Saben Aquell, i a més, salvem que sigui íntegrament en català, que és tot en català, sí. Que això és bo també. I Begú veig que no tenen res, i de fet veig que ja m'apunto que fins al desembre fan pausa, al desembre tornaran amb Napoleon, que també en tinc ganes, que arribi la pel·lícula de Napoleon.
Sí, i tant, moltes ganes.
Molt bé, clar, perquè és que a més ja fa temps que anuncien als cinemes el tràiler, almenys als Ocines de Platja d'Aro, sempre surt abans d'arrencar i fa molt bona pinta.
Molt bona.
Doncs, Saben Aquell, la pel·lícula d'en David Trueba sobre la vida d'Eugenio que protagonitza el cinema de proximitat aquest cap de setmana. Ignasi Arbat, moltes gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu. Va, arribant ja a les 9 del matí, el Supermatí torna demà... A veure, ara. El Supermatí torna demà a les 9 del matí. Que tingueu molt bon dia i fins demà.